Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Resoldre un crim no és feina fàcil. Ara us convidem a posar-vos a la pell de la policia, a observar l'escenari d'un assassinat i a fer de forenses, d'experts en balística i en empremtes digitals i fins i tot a interrogar els sospitosos. Tenim la unitat mòbil al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, on ens diuen que s'ha comès un assassinat i ens donen totes les eines perquè l'investiguem. Jesús López, Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia.
On sou del museu?
Doncs mira, acabem d'entrar en el museu i hi ha força gent ja. A l'entrada hi havia els cotxes dels Mossos, de la policia, també els companys de la premsa, com la Núria Ribó, que ha estat explicant què passa.
S'ha trobat mort i enmig d'un gran bassal de sang el seu director. El cos ha estat descobert a primeres hores del matí.
A nosaltres ens han deixat entrar ja fa una estona dins del museu. A l'exposició s'ha comès un assassinat i el primer que ens trobem és amb l'escena del crim, el despatx del director. El que ens diuen que aquest matí han trobat mort. És tot una ficció, però la veritat és que no costa gens de creure-se-la. Al terra del despatx, que està envoltat de cinta dels Mossos per impedir-nos el pas, hi ha dibuixada la silueta del mort. La taula del director té tots els calaixos oberts i remenats, hi ha una cadira a terra, i a la tauleta hi ha, al costat de l'entrada, dues tasses de cafè mig begut i un parell de pastissets també mig menjats. I ens diuen que tenim 6 sospitosos, apunteu, eh? La dona de la neteja, que ha trobat el cadàver, un antiquari, el conserge i comptable del museu, que té accés lliure a les instal·lacions, el director d'un museu estranger, un taxidermista i, finalment, la sisena sospitosa, que és la secretària del director, que treballa amb ell des de fa 10 anys i que l'adora. L'inspector encarregat de la investigació m'acaba d'entregar un quadern amb una fitxa, amb un munt de preguntes, i em diu que l'ajudi a trobar respostes. Em pregunta coses, doncs, quan va morir el director, de què, qui va deixar les fibres que s'han trobat al despatx, de què són les restes biològiques que han localitzat el cos del mort. Jo us confesso que no sé ni per on començar, així que si tu, Joan, o el convidat que tens aquí a l'estudi, que em sembla que domina bastant el tema, em voleu ajudar una mica, us ho agrairé molt.
Doncs mira, podríem traslladar-li la consulta i que ell ens ajudés una mica a dir per on hem de començar. És el senyor Daniel Martínez, que és el cap de la Policia Científica de Barcelona. Senyor Martínez, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Què li recomanaria a la Montse, per on hauria de començar?
Doncs bé, el primer que hauríem de fer és protegir tota la zona, perquè no entri ningú ni pugui alterar els indicis que es puguin localitzar en aquest moment.
Això ho tenim ja?
Home, molt aïllat no ho tinc, està ple de visitants.
Doncs mira,
això.
Ja tens feina. Què més, inspector?
Sí. A partir d'aquí hauríem de buscar els indicis que podrien estar relacionats amb aquest crim, no? Que estem parlant, en principi, d'un homicidi. Els indicis dels que han parlat, doncs, en principi eren unes tasses de cafè, sembla ser. Això seria interessant recollir-ho, perquè d'aquí segurament podríem treure mostres epitelials de les persones que han begut, així com empremtes dactilars. I això sí que és identificatiu i seria un dels indicis interessants de cara a la policia científica.
Doncs m'hi poso ara i torno d'aquí una mica, si us sembla.
Se t'ha girat feina, sí. Ves fent tot això que t'ha de dir l'inspector i d'aquí una mica ens dius com ho tens.
Molt bé, vinga, fins ara.
Fins ara mateix. Mentrestant, nosaltres continuem aquí l'estudi amb conversa amb el cap de la Policia Científica de Barcelona. Senyor Martínez, vostè ha participat en les investigacions de tots els crims que s'han comès a la ciutat els últims 3 anys, seria això?
Bé, des de que es van desplegar els Mossos d'Esquadra a Barcelona, així és, tots els crims més importants, els homicidis i d'altres que també ho són, doncs sí, participa directament.
Això vol dir, per exemple, aproximadament quants casos?
Doncs si parlem d'homicidis, podríem parlar en els últims 2 anys d'uns 45 aproximadament.
Algun en especial que recordi per la seva complexitat i que va exigir doncs molta perspicàcia a l'hora de resoldre'l?
Home, a mi personalment el que realment em va impactar més va ser el d'una senyora que encara està subjudici al judici, per tant tampoc es pot parlar gaire, que en principi va assassinar unes quantes ancianes a Barcelona, no? Aquest em va impactar perquè el temps havíem d'anar molt ràpidament en localitzar amb aquesta persona perquè els crims s'anaven produint cada vegada amb una immediatesa més.
El recordem, sí.
I a mi personalment aquest em va afectar, no?
Sí. Què més investiga la policia científica?
Bé, la policia científica és un suport a la investigació, que investiga diferents tipus de delictes, des d'incendis estructurals, per exemple, quines són les causes d'un incendi. Quan anem a un lloc on s'ha produït un incendi, doncs en primer el que s'ha de saber és si ha sigut intencionat, si ha sigut fortuit, i això ho ha de determinar la policia científica mitjançant una investigació, no? Buscant accelerants, etc. Investiga tots els tipus de delictes contra les persones, que poden ser homicidis, agressions sexuals, lesions greus. Investiga tots els delictes contra el patrimoni, tots els robatoris que es puguin produir a Barcelona, i tots aquells delictes que necessiten de recercar uns indicis per poder identificar l'autor d'aquell fet, no? Així mateix, també hi ha una altra branca de la policia científica que treballa, doncs, amb la informàtica forense, que treballa amb la imatge digital avui dia, amb la veu, també de vegades s'ha de treballar amb veus recollides, doncs, en suports informàtics o bé telefònics, etcètera. Treballa amb totes aquelles tècniques que poden aportar una mica de llum a una investigació i que requereix, doncs, uns coneixements concrets i específics. No? Dintre la policia científica tenim gent especialitzada en diferents temes, documents, per exemple, falsedat documental, tenim també facultatius, tenim biòlegs que treballen amb laboratoris d'ADN, tenim químics que ens analitzen aquelles substàncies que hem de saber què és el que són, no? Des de substàncies estupefaents fins a combustibles, com quan parlem de l'investigació d'un incendi, doncs s'ha de recollir mostra per saber quin és el combustible o accelerant que ha estat utilitzat, etc. No?
Per tant, de la mateixa manera que la tecnologia ha permès fer evolucionar les tècniques de molts oficis, també en el vostre camp, suposo que tots aquests avenços tecnològics, aquestes noves eines tecnològiques que teniu a l'abast, us permetren resoldre potser casos que abans no podíeu resoldre i us permet també una mica escurçar el temps de resolució.
Efectivament. Actualment la prova estrella de la policia científica a nivell de resoldre delictes greus, sobretot contra les persones, és l'ADN. No? L'ADN, això fa uns anys era impensable i avui dia és una tècnica que cada dia treballem amb aquestes proves. És molt fàcil de trobar perfil genètic d'una persona en un lloc on ha estat i també és fàcil d'identificar-lo, no? Tot i que és un procés complex i que requereix un temps, vull dir, no és recollir-lo i en poc temps tenir-lo, sinó que això requereix un temps, però els nostres laboratoris doncs estan preparats per això i treballem amb aquest tipus de proves.
Per tornar una mica al cas del museu, davant d'un cadàver, el més habitual és que amb la simple observació ja sapigueu què li ha passat a la víctima, encara que lògicament sempre calgui l'autòpsia per certificar-ho?
A veure, les causes de la mort, en principi les ha de certificar un metge forense. Si bé, el primer que fem quan arribem a un lloc on es localitza un cadàver és fer un examen extern i ja, per regla general, ja veus, no?, si les lesions que presenta doncs, són suficients com per haver causat la mort d'aquella persona. Encara que qui ho haurà de certificat, com li acabo de dir, és el metge forense, que és la persona que està capacitada per fer-ho. No?
Mm-hmm. Internet encara continua sent un lloc difícil d'investigar?
Home, internet, estem parlant d'una xarxa enorme que no té fronteres. Per tant, fins i tot a nivell de legislació. Hi ha lleis que en un país apliquen una... O sigui, s'estipifica com a delicte un acte, no?, un fet determinat, i en un altre país no ho és. És complicat, si bé també a la policia doncs, tenim especialistes informàtics forenses i gent que es dedica a treballar i a buscar doncs, d'on surt allò de la xarxa que realment ens portarà a l'autor d'un fet delictiu, no?
Estem conversant amb Daniel Martínez, és el cap de la Policia Científica de Barcelona. Hem començat aquest tema en connexió amb una unitat mòbil al Museu de la Ciència de Barcelona. Allà hi ha una exposició titulada Assassinat al Museu. Ara hi tornarem per saber quines investigacions i quin ha pogut treure en clar la Montse Poblet. Ho farem després d'aquesta pausa. Ara tornem.
Catalunya Ràdio. 25 anys. Ja sóc aquí.
Ho has comprat tot?
Crec que sí. A veure, la llet, l'oli, la fruita, els tomàquets...
I el pollastre?
Sí, espera. El tinc a la butxaca del pantaló.
Porta la compra a casa com vulguis, però deixa les bosses de plàstic i reutilitza. Ara, a bon preu, Esclat i Orangutan, et donem el valor de la bossa que no agafis.
Prepara't per la primavera a les ferreteries Sifec.
A Sifec hi tens de tot pel jardí, pel càmping, per la casa.
Nova l'eina que busques, maquinària, armaris d'exterior, mobles de jardí, piscines, barbacoes, decoració de bany.
I ara a Sifec podràs guanyar una bicicleta plegable, urbana.
Perquè a cada botiga Sifec en sortegem una, la teva.
Sifec.es, professionals al teu servei.
Germanet, a casa teva s'hi està molt bé.
Ja ho veig. Ja fa 3 setmanes que vas arribar.
Sí, és que amb tan sol i tanta llum heu tingut molta sort amb aquesta casa.
De sort res. Precisament la vam triar perquè estava ben distribuïda i tenia energia solar. Així aprofitem al màxim la llum del sol i no gastem tanta electricitat.
Mira que n'ets de llest. Porta'm una cerveseta, va.
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalvis energia i ara et proposem l'ús de l'energia solar per preservar el medi ambient. Fecsa Endesa. Compromís amb la sostenibilitat. Compromís amb el servei.
Schlecker!
Schlecker. Preus impressionants.
Schlecker!
Oferta Haggis, pack 3x2. VIP 37 i 55 dosis, emporta't en 3 i paga en 2. Estalvia 2 euros amb 9 cèntims comprant 3 gels Palmolive.
Schlecker!
Abaixem els preus de més de 120 articles d'alimentació infantil.
Schlecker!
Mira tu, amb l'excés de velocitat s'estan passant.
Jo faig com tothom. Quan veig que s'acosta un radar, afluixo una mica i quan ja ha passat, hi fots canya un altre cop. Però què pensen aquests que volen controlar-me a mi? Francament, tinc un bon cotxe, sóc un bon conductor. Si fot una mica de canya, no crec que passi res.
333 morts a les carreteres catalanes l'any passat. La velocitat mata. La inconsciència, també. Generalitat de Catalunya.
A la sala petita del TNC, L'home, la bèstia i la virtut. La divertidíssima comèdia de Pirandello.
Eduard Farelo és l'home, Jordi Martinet la bèstia i Teresa Sánchez la virtut. Pep Pla dirigeix una coproducció del Teatre Nacional de Catalunya i el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa.
L'home, la bèstia i la virtut.
Venda d'entrades al Teleentrada.
Sap quines són les 5 dades que li ha de donar al metge quan li recepta un medicament? Li ha de dir el nom, el perquè del seu ús, el temps que l'ha de prendre, els possibles efectes adversos, la dosi diària i la freqüència de la seva administració. Si el seu metge oblida alguna d'aquestes dades, no dubti a preguntar-los-hi. És un consell de Mútua General de Catalunya Fundació. Mútua General de Catalunya. El servei de la salut dels ciutadans.
Reserva't el 30 de març
per plantar el futur.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. 25 anys.
Sovint diem que les sèries de televisió ajuden molt a popularitzar un ofici. Va passar fa molts anys amb les sèries de metges i la professió mèdica, no ser inspector, si el cas de CSI, aquesta sèrie de la qual ara escoltem la música, també ha passat a l'hora de que molta gent s'interessi per la vostra feina.
Efectivament, això des de que es van començar a popularitzar aquestes sèries per televisió sí que hi ha un interès més generalitzat per part de la societat. De fet, hem tingut bastantes sol·licituds de visites per saber què és el que realment es fa a la policia científica dintre del cos de Mossos d'Esquadra i sí, es veu un interès per part de la població que abans no hi era, i això és perquè en aquests moments sí que coneixen que existeix aquestes especialitats dintre de la policia i la gent s'interessa, i això en part és gràcies a la televisió, evidentment.
Tornem a la unitat mòbil del Museu de Ciències Naturals amb Jesús López, Montse Poblet. Montse, bon dia.
Hola.
Has pogut avançar en la investigació?
Home, m'has donat molt poc temps,
Sí?
Mira, diuen que necessito...
El CSI a la sèrie, això, pim-pam, pim-pam,
sí,
tot passa molt de pressa.
Sí, clar, perquè ho tenen tot gravat, però jo ho estic aquí fent en temps real. Diuen que necessitaria un parell d'hores per treure l'entrellat. Però va, t'explico el que he fet.
Aviam.
Mira, primer he escoltat els testimonis dels 6 sospitosos. Després, com que a l'escena del crim hi havia marques d'algunes petjades, he buscat companyia i me n'he anat al laboratori. En allà la Lília, una visitant que ve des de Chicago, ens ha fet de guia en aquest punt de l'exposició.
Hay zapatos de hombres y hay zapatos de mujeres. Hay unos zapatos que se ven como más de trabajadores y otros de personas que pudieran ser simplemente turistas que vienen a ver el museo.
Uh-huh.
Así que,
¿qué hacemos?
Vemos las marcas en las suelas de los zapatos y verificar con con lo que tomaron los científicos allí.
El resultat l'hem apuntat a la fitxa d'investigació i com que també el comissari em preguntava quan i per què va morir el director, me n'he anat fins a la sala d'autòpsies. Uh-huh. Aquí el cadàver està estès amb una llitera i veig els pulmons, el cor, i puc anar tocant cada òrgan i saber què els ha passat. La Maria li anava explicant tot al seu fill, el Malcolm, de 6 anys.
Un desvenenació ja, per exemple, un cop al fetge, una bala, una punyalada o una costella trencada poden perforar un pulmó. Aquest pulmó es retreu, es fa petit, immediatament. No pot fer la seva funció, que és la d'agafar aire, vale? I llavors no pot respirar. I què passa si no pots respirar? Et mors, clar.
I a les càmeres frigorífiques, on la veritat és que m'esperava trobar més cadàvers, m'han explicat què és el rigor mortis, l'algor mortis i com em poden ajudar en la investigació. També m'ajudaran les larves d'insectes necròfags que s'han trobat a dins del cos, se les han endut al laboratori i quan creixin podrem saber exactament el moment de la mort. Però encara tinc més feina de laboratori, li toca les restes biològiques trobades al cadàver, que la policia ha recollit amb cintes adhesives, han enumerat, i ara l'Anabel, que de gran vol ser criminòloga, que n'hi ha uns quants, m'ajuda a interpretar.
Quina funció té l'ADN i és el suport d'informació i diu que l'ADN és el que porta la informació genètica i que en molts casos fa que, bueno, és el que es indica com es tenen que fer les proteïnes.
La veritat és que fet tot això continuo molt sospitosos. De moment només he descartat la dona de la neteja i la secretària i això que fins i tot he pres a fer un retrat robot i tinc pràcticament interrogats tots els sospitosos. No sé com li va la resta de visitants. N'hi ha molts. El que us puc dir és que hi van passar per aquí 800 persones, un autèntic rècord pel Museu de Ciències Naturals, i segur que més d'un doncs va trobar la solució d'aquesta espècie de cluedo gegant. Jo, si em permets, necessito una mica més de temps.
Doncs te'l donem, Montse Poblet, i després al migdia ens expliques a la redacció com ha anat.
Molt bé, fins ara.
Gràcies, Unitat Mòbil, bon dia.
Bon dia.
Què tal, inspector? Tot el que ens ha explicat la Unitat Mòbil, més o menys, és la manera de procedir.
Sí, sí, efectivament. Ha parlat dels insectes, eh? Hi ha una ciència, és l'entomologia forense, i gràcies a aquests insectes podem saber la data de la mort, no? Mm-hmm. També per la riesca cadavèrica, com el rigor mortis, com ha comentat, també ens pot dir doncs, el temps que fa que aquesta persona és morta. Realment treballen amb dades bastant reals, no?
Acabem, inspector Martínez. Sabem que esteu darrere la investigació de tot el cas de l'explosió de gas de la Verneda. En un cas així com el que va passar malauradament dilluns, quan trobeu tot aquest escenari de destrucció, per on comenceu a treballar?
Bé, comencem pel principi, no? Com a tot arreu. El principi és doncs, intentar establir les causes d'aquest incendi, si ha estat provocat o no, si hi ha accelerants o no, etc. I a partir d'aquí, doncs, ja continuar... És una investigació bastant costosa, no? Bastant lenta, perquè s'ha de desenrunar tot, s'han de buscar, doncs, això, no? Accelerants a sota de les runes, etc, etc.
Pel que s'ha anat dient i s'ha anat sabent, sembla que una combinació de gas i líquid inflamable hauria provocat l'explosió?
No puc parlar d'aquests temes, és un tema que no pertoca a la policia, donar-li publicitat. Nosaltres realitzem la investigació i li comuniquem als jutjats. A partir d'aquí, bueno, no li puc facilitar les dades. S'està treballant amb el tema i quan tinguem les nostres conclusions doncs es farà l'informe corresponent que es facilitarà al jutjat, no?
El que sí que està clar, però, és que tota la investigació se centralitza aquí. Ho dic perquè s'havia dit o s'havia parlat que s'enviaven mostres cap a l'exterior, potser cap a una altra banda...
No. Mossos d'Esquadra fa la investigació integral del tema. Jo també he escoltat en algun lloc que si les mostres d'ADN s'enviaven fora del cos de Mossos d'Esquadra, això no és cert. Li puc assegurar que les mostres d'ADN es van recollir durant l'autòpsia i estan en aquests moments amb els laboratoris d'ADN del cos de Mossos d'Esquadra.
Per tant, no hi ha cap última hora sobre el cas que ara vostè ens pugui fer vinent.
No puc facilitar dades.
Molt bé, doncs és el testimoni de Daniel Martínez, és el cap de la Policia Científica de Barcelona. Li agraïm que ens hagi acompanyat i tot el que ens ha explicat. Sovint als mitjans parlem de la Policia Científica, fem servir aquella expressió que la Policia Científica hi està treballant. Bé, doncs avui ja sabem alguna cosa més de com treballen. Inspector Martínez, moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vostès i a la seva disposició.